Consumint consciència.
La gent no s'adona del poder que té. La gent no s'adona del poder.
Us imagineu com seria viure amb 12 famílies més i fer-ho en una masia del segle XIII i tot plegat dins d'un projecte d'habitatge cooperatiu? Doncs bé, en això consisteix un interessant projecte que s'està consolidant a Castellar del Vallès per oferir un model alternatiu d'accés i tinença d'habitatge. I avui volem conèixer en què consisteix aquesta proposta, com va néixer i també com s'està fent realitat. I per això ens acompanya el Daniel Molina. Bon dia i benvingut. També el Jofre Chueca, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I la Fer Moya, bon dia.
Bon dia.
A veure, expliqueu-nos primer de tot què és Can Carner. Suposo que un projecte de vida, però també doncs, un projecte de cohabitatge.
Doncs Can Carner és una cooperativa de cohabitatge amb cessió d'ús. I això el que vol dir és que els usuaris, els que van a viure allà, no són propietaris de la masia, sinó que tenen una cessió d'ús d'aquest espai, de manera que la cooperativa és la propietària i els usuaris tenen dret d'ús d'aquest espai.
Com va néixer la idea de poder viure en el format de cohabitatge amb tantes famílies?
Pues... El meu xicot i jo anaven pensant que no ens agradava vivir com vivíem, no? I fa almenys 10 anys vam començar a mirar. I va sortir a la premsa una història d'una gent de Madrid. I ens van informar i van començar a escriure, a fer un seguiment. I teníem la il·lusió de canviar, no? I de cop i volta la vida ens va posar un grup de gent molt emprenedora a Sabadell que estaven també con aquesta tasca i ens van afegir. I d'aquí va anar venint, de somiar per un món millor.
Perquè vosaltres no aposteu ni pel lloguer ni per la compra, podríem dir, sinó per aquest cohabitatge, no? Explica'ns
sí.
També.
Sí, sí, sí. Nosaltres pensem d'aquesta manera s'allibera sol privat i el compartim en públic, no? Sinó que no fem, evitem en certa manera que es pugui derivar d'una especulació, tant sigui d'un lloguer com del preu d'una compra d'un pis. Aleshores, hi ha una part de consciència en la nostra acció d'accés a l'habitatge.
Uh-huh. Ara el Jofre ens ho estava explicant, però Daniel, explica'ns quins altres valors, no?, es treballen vivint de forma cooperativa.
Però el fet és que una cooperativa d'habitatge el que tens són uns espais privatius i després uns espais comuns. Val? Per tant, ja la forma de vida pròpiament implica una organització interna per com gestionar aquests espais comuns. Val? Això depèn de cada cooperativa. Uh-huh. En si hi ha cooperatives que s'organitzen d'una manera i l'altra nosaltres, en el fet de Can Carner, com que la masia té moltes possibilitats d'espais comuns, ens dona que no només sigui cohabitatge i per això diem el projecte de vida, perquè implica tenim uns terrenys, tenim uns horts, tenim uns coberts agrícoles que ens donen les possibilitats de generar projectes productius que se'n van no només al simple fet de tindre el teu espai privatiu i una sala comuna, sinó que ens gestionen moltes més possibilitats de... Uh-huh. De fer cistella ecològica, d'autosuficiència alimentària, s'estan parlant de projectes de granja escola, però bueno, tot això és el que ara s'haurà d'anar parlant entre tots els usuaris a nivell de quins projectes són més viables o no per tirar endavant.
Uh-huh. Després parlarem de tots aquests projectes, no?, que suposo que ajudaran a tota aquesta gestió, però com arribeu a la masia d'en Can Carner? Perquè també això, suposo que l'espai també és el que després us ajuda a tenir tot aquest ventall, no?, de possibilitats.
Clar, les cooperatives d'habitatge normalment neixen de dues maneres, no? O hi ha una demanda social, veïnal, d'un lloc en concret on fa que la gent reclami aquell espai i per ser habitatge, o hi ha l'altra banda, que és que la gent s'uneix, que uns amics diuen, ui, això m'interessa, tal, podríem viure conjuntament, i es posen a buscar llocs. Nosaltres seríem d'aquesta última, no, Can Carner no era una demanda pròpiament des del principi, sinó que això va néixer amb dos germans que el 2016 es van unir i van dir ei, ens agrada això del cohabitatge, anem a investigar. I van cridar primer una primera línia d'amics i coneguts, doncs ens anem a trobar, parlem d'això, fem assemblees, comencem a investigar, I a partir d'aquí, del 2016, doncs, ha anat evolucionant molt el tema. Hi ha hagut moltíssima gent, els que estem ara no som els del principi, i ha anat evolucionant fins que un dia va aparèixer Can Carner. I Can Carner ja va focalitzar el fet en una realitat i totes aquestes reunions, que era parlar del cohabitatge, doncs es van focalitzar en anem a aconseguir aquesta masia.
No, el que volia puntualitzar, el que deia el Dani, que com hem accedit a aquest projecte, nosaltres els que estem avui aquí, tant la Fe com el Dani, són el que en dèiem nosaltres el grup promotor. Són una gent que després d'aquestes anades i venides de persones que entraven al projecte van acabar fent el pas endavant i van fer un pagament d'arres per comprometre's a comprar la masia al cap de 8 mesos. Aleshores, eren 4 unitats familiars, eren 4 famílies que havien de fer una selecció, trobar 8 famílies més per poder tirar endavant la compra. Aleshores, el gener, mitjans de gener, em sembla que era el febrer, van començar tot un procés participatiu o de selecció de famílies en el que vam anar-hi passant persones i ens vam acabar unint el projecte les 8 que han acabat restant. Per exemple, en el meu cas, nosaltres només fa, amb la meva companya, 5 mesos que formem part d'aquest projecte, però clar que han sigut els mesos de la compra, els mesos de la campanya, vull dir que han sigut mesos molt intensos,
no?
però no som com la Fe o el Dani, que sí que porten més d'un any i mig en ell.
Expliqueu-nos també com és aquesta masia, no? Perquè és una masia especial.
És molt gran, molt gran, està molt cuidada, es nota que la gent que havia era gent que tenia gust i que eren respetuosos. I sí, molt bé, molt bé. Està molt ben encarada. No sé, per mi és una meravella, està molt bé.
És una masia del segle XIII, que llavors entenc que té moltes possibilitats tant a l'exterior com a l'interior, no? Perquè al final viviu 12 famílies. Quantes persones? I una mica...
27 famílies.
Persones.
No, persones. Sí. 16 nenes i 11 nois.
I la majoria sí que us coneixíeu, llavors, entenc. O no, perquè els del principi van marxar del projecte. O sigui, ara, com és el procés? O sigui, com heu seleccionat a les famílies?
El fet és que el que es tenia clar és que es volia un cohabitatge que es diu intergeneracional. Vull dir, avui en dia se senten pues, cohabitatge sènior. Nosaltres volíem unes franges de 30-30-30 per poder tindre tot el ventall possible, sobretot de necessitats futures, no? Perquè al ser un intergeneracional doncs has de tindre els serveis de cures per gent gran, però també la criança compartida, per... i volíem que s'estipulés una cooperativa en aquest sentit.
Per què? Val?
Perquè creiem, bueno, la família Llavó, grup promotor, com li vulguis dir, creiem que són les cooperatives que tenen més èxit, vale? Perquè generen menys rotació i més ajuda mútua entre tots nosaltres.
Hi ha més estabilitat, entenc, clar, no?
Sí, i a sobre pots graduar molt més les ajudes. Vull dir, si uns amics ens unim i fem un cohabitatge i tots tenim la mateixa edat, ens anirem trobant els mateixos problemes, no? Doncs ara hi hauran molts fills, ara hi hauran... Bueno, trobaràs les cures al final de tota la vegada, però amb l'intergeneracional es va trobant tot barrejat, de manera que si es fa una criança compartida, doncs gent jubilada et pot cuidar dels nens. I al contrari, no? Si es necessiten unes cures, doncs els que tenen més temps hi poden compartir. Però bueno, amb aquesta idea de fer 30-30-30, doncs el que es va fer és el procés de selecció de les famílies, sobretot en base a uns estatuts, a una missió i visió escrita, que ja el que et feia és que la persona que vingués a aquest projecte ja tingués aquesta voluntat. Vull dir que ja posàvem per escrit quines eren les idees que volíem en aquest grup. I a partir d'aquí què es va fer? Pues cada 15 dies es feien visites a la masia, anava passant gent, aquesta gent es feien com a socis expectants amb un terme directe, bueno, és un procés com estic interessat ja, em poso, tenien dret a vindre a les assemblees amb veu però sense vot, i a partir d'aquí ens vam anar coneixent. I un cop ens vam conèixer tots, doncs al final es va fer un procés de selecció.
Com es van seleccionar? I què vol dir també aquests socis expectants? A més de que no puguin votar, no sé si és que estan doncs, de reserva per si alguna família marxa, com funciona?
Val, bueno, aquest va ser el procés per la selecció final de les famílies, no? Que ara ja s'ha tancat. Ara igualment hi ha socis expectants. Mm-hmm. Per què? Perquè tota cooperativa el que vol és la viabilitat de la cooperativa a llarg termini. Nosaltres pot ser d'aquí 5 anys, veiem el projecte, tal, qualsevol cosa, però ens apareix una feina fora i hem de marxar. Val? Pues la cooperativa necessita tindre gent que estigui interessada en el projecte, val, per poder fer aquests relleus. Val? Perquè l'important és no hem de perdre de vista que la propietat és de la cooperativa. Uh-huh. Val? I la voluntat és que això s'allargui el temps al màxim possible. Val? Per tant, els socis expectants, el que entren dintre d'una llista d'estem interessats, pagant una quota retornable, si després troben una altra casa o algú se'ls retorna la quota, però mentre estan en una llista, de manera que nosaltres, quan tinguem una baixa, se'ls diu, doncs ara hi ha aquesta baixa, us compleix els requisits, tal, fem el procés de 3 mesos, 4, de veure com ens trobem, perquè en el fons estàs triant els teus veïns, no? Ha d'haver-hi una convivència, i a partir d'aquí es fa la selecció i ja formarien part de ser socis de Red Bus.
Perquè la casa, a la Masia, ja és vostra, no? O esteu a punt d'adquirir-la? Ara ja sí, no?
Sí, dilluns de la setmana passada vam fer efectiva la compra.
Molt bé, felicitats. Gràcies. Suposo que contents. Sí. I també hi ha una altra destinada a Massovers, una altra casa, o això és un projecte que va més per endavant?
Bé, és el que explicaven ara una mica com era la composició de la finca, perquè en el fons hem comprat una finca, però que consta del que se'n diu la part de la masia principal, que aquestes sí que són 2 hectàrees que estan ballades, i dintre d'aquesta masia principal hi ha altres edificacions. Doncs al costat hi ha aquesta masia dels Masovers, que el Dani em podrà corregir, pensem que són uns 700 metres quadrats a part de la masia principal, diguéssim, que al darrere ve acompanyat de tots uns estables i uns magatzems que hi ha a mà esquerra. Aleshores, aquesta, la pregunta que feies de la masia dels Masovers és: en un futur segurament li donarem usos, el que passa és que passarà a formar part una segona fase, un cop tinguem totes les obres de l'edifici principal, doncs tornarem a fer un procés participatiu per decidir quina funció al final té, perquè n'hi han diverses. No pot ser un alberg d'estudiants, pot ser una casa per ampliar la cooperativa amb més famílies, pot ser un espai d'estudi, vull dir que s'ha d'acabar de decidir.
Moltes possibilitats, i suposo que haureu d'arribar doncs, a aquest consens. Nosaltres seguirem de ben a prop com evoluciona també aquest projecte, que ens agrada molt. Expliquem això, però, que vosaltres no acabeu de ser doncs, propietaris, sinó que és com un contracte de cessió d'ús, no? Com funcionarà i també què és el que heu hagut de... Doncs, Com participeu cada família, no? Suposo que teniu doncs, un contracte, també doncs, una part.
Sí. Bé, això de que no en siguem propietaris, nosaltres hem comprat la finca com amb una entitat. Hem creat una cooperativa i la cooperativa és la que fa efectiva la compra. El que passa és que darrere d'aquesta cooperativa ha d'haver-hi unes persones que han de respondre, perquè nosaltres contraiem un deute també.
Clar.
Tant sigui amb la campanya de títols participatius que hem dut a terme com uns futurs préstecs que ens pugui donar alguna entitat bancària, hi ha d'haver una gent al darrere que respongui d'aquests crèdits, no? Aleshores hi ha el que se'n diuen els socis d'ús, que hi és un representant per família, que són els que es comprometen a retornar tots els deutes que nosaltres puguem acumular com a cooperativa. Què vol dir això? Que som responsables de tornar el deute, però nosaltres no tenim una divisió proporcional d'aquesta finca. És a dir, nosaltres no podrem agafar i dir, mira, jo com que sóc dec X part d'aquest crèdit, doncs hi ha una zona de la masia que si jo decidís que vull marxar i me la vull vendre, doncs no ho podria fer, perquè sempre hi hauria d'haver-hi un acord de tota l'assemblea per poder fer una cosa així. I això doncs no passarà.
O sigui que les primeres famílies que heu apostat per aquest projecte, no?, també feu un esforç en aquest sentit, no?, entenc, perquè creieu en aquest projecte.
Molt, molt esforç. Molt, perquè com ha dit ell, per pagar les arres va ser un moment decisiu, perquè o les pagaven, podien perdre la finca, i va ser molt arriscat, però a la vegada molt valents. Perquè van donar el pas endavant perquè creien en el projecte i estaven segurs que aniria molt bé. I així ha sigut.
I ara ja esteu vivint allà?
No,
no, encara no.
No.
Quan començareu a viure i també com us imagineu que serà la convivència entre les 12 famílies, no? Perquè suposo que també haureu de treballar molt bé el que són les relacions, no? Entre tots plegats, les normes, no? De convivència.
A veure, jo sempre dic que això és com una, la típica comunitat de propietaris, que tothom pot viure en un pis i arriba, tens la porta d'accés al portal, no? Vas per uns passadissos i arribes a porta de casa teva, no? I aquelles comunitats que tenen jardí o d'això tenen el típic reglament de no es pot trepitjar
l'herba,
no jugar a pilota, sí. Doncs nosaltres seria el mateix, però en canvi d'entrar al teu portal i tindre un passadís fins a casa teva, doncs tens espais que passen coses.
El menjador, m'imagino, la cuina, no? Lavabos,
biblioteca, coworking, safreig, bueno, molts espais. I a la vegada la normativa no és una normativa de no es pot jugar a pilota, sinó que és un règim intern que és quasi un llibre, per dir-ho així, que ha estat consensuat per tothom, perquè nosaltres treballem assembleàriament per consens, de manera que nosaltres mateixos ens posem les regles de joc, tant de neteja, d'usos, com d'higiene emocional, de conflictes, i tot això queda arreglat, val, perquè les coses no vagin a més.
És molt interessant també aquesta part important, no?, que comentàvem abans d'aquesta iniciativa, són els projectes agroecològics i ambientals que hi voleu doncs, desenvolupar. Més o menys en què consisteixen o quins són els que ja us heu marcat per començar com el més aviat possible, no?
Bé, nosaltres la manera d'organització que tenim a dintre de la cooperativa és que creem diferents comissions, llavors són grups de treball que profunditzen en temes en concret i després porten les propostes a l'Assemblea General, per dir-ho així, que és on estem totes, i allà es decideix si allò es pot tirar endavant o no es pot tirar endavant. Aleshores, nosaltres hem creat una comissió verda, del qual en formem part bastantes persones, i en aquí es comencen a, o comencem a imaginar-nos o idear propostes per poder portar a l'Assemblea General. D'entrada i a futur, el Dani abans ho comentàvem, que tenim apostes molt ambicioses, no? I la nostra idea és, clar, hem de tenir en compte que hem adquirit una finca de 10 hectàrees, aleshores allà s'hi poden fer moltes coses. Segurament no d'aquí 6 mesos, no d'aquí un any, i allà, però a llarg plaç la nostra intenció és intentar acabar posant una granja escola, fer unes zones de cultiu, en un futur mirar de buscar aliances per prestar terrenys perquè es facin pràctiques en agricultura, destinar una part a horta social, és a dir, petites parcel·les per hortalans que els interessi tenir un espai on poder cultivar.
I digues.
No, que t'anava a dir que ara d'aquests projectes que estàvem dient, els que considerem que són més immediats és començar la horta nostra, diguéssim, la que està dintre de la masia, per aconseguir o apropar-nos al màxim a tenir el màxim de verdures per el nostre
consum, no?
I uns camps que hi ha una mica més avall, doncs mira, de fer unes plantacions, a la vegada que mantenir gent que ja està dintre d'aquesta finca amb contractes anteriors a nosaltres, doncs que en la mesura que puguin, que es puguin mantenir els seus espais reubicats per continuar conreant.
I per fer tot això possible, i també no sé si la masia necessita molta rehabilitació o no, ara ens ho explicareu, com ho aconseguireu? Esteu buscant finançament també?
El fet és que el cronograma normalment d'una cooperativa en relació als bancs, o nosaltres hem fet també, s'ha de dir, una compra privada, saps? No és que això sigui una cessió de l'Ajuntament, sinó que la nostra ha sigut privada completament. Per tant, els terminis sempre són molt ajustats i el privat sempre t'apreta perquè ho vol vendre. Nosaltres ens hem de constituir com a cooperativa, buscar finançament i, bueno, i això
fa... I fer malabars, no?
Sí, i això fa que haguem de fer, bueno, malabars i més. Per tant, ara nosaltres el que hem aconseguit amb la campanya de títols participatius és fer front a la compra. Vale? Nosaltres ja hem començat a parlar...
Aquesta és una campanya com de recaptació de fons,
sí,
no?
Sí, bueno, el que fas és una... Ho hem d'entendre com una banca pública, és entendre el poder de la gent. Vull dir, jo puc anar al banc i demanar un crèdit, o puc anar al meu pare i demanar-li un crèdit, o puc anar a un veí i demanar-li un crèdit. Però i si ens ajuntéssim tots i demanéssim un crèdit entre molta gent, canviaria les coses, doncs el que fem és això, és bueno, fem una part que demanem com a cooperativa dintre de la llei catalana de cooperatives, doncs tu pots fer part de finançament en aquest sentit, vull dir que tot és legal i està estipulat per llei. I llavors el que es fa és es demana diners a la gent, nosaltres hem fet un 2% d'interès anual, val? I llavors amb aquesta part vam recaptar per poder fer la compra, i nosaltres això ho tornarem a 3 anys amb l'interès aquest anual. Amb això hem pogut fer front a la compra, per d'impostos, més les aportacions nosaltres, com aportacions de socis d'ús, hem fet una gran part d'aportacions, i queda la part de la reforma. I la part de la reforma estem amb temes de banca ètica, estem aparaulant amb FIAR, bueno, vam tindre moltes converses amb COP57, amb altres tipus de bancs, i al final estem decantant-nos cap a FIAR, que ja hem tingut relacions, el projecte ja el tenen, i s'ha d'acabar de tancar, com sempre, fins que no està signat no estarem tranquils.
No, doncs esperem, però que signeu i sí, que us quedeu tranquils. Creieu que en el futur naixeran més projectes de cohabitatge com sí. aquest? Perquè vosaltres sou bastant pioners, no?
Sí, sí, sí. Hi ha molta expectativa, la gent està pendent, la gent que te coneix te pregunta, i la gent que sent ve i te pregunta, m'expliques, a mi, per exemple, ioga, avui una companya de ioga, m'has d'explicar, sí, sí, nos imitaran i nos vindran a copiar.
Vosaltres fareu xerrades també, no sé si obrireu portes a la masia també perquè vingui la gent, perquè conegui doncs el projecte i perquè serveixi per doncs despertar una mica l'interès, no? Sí. Arreu de la comarca.
Sí, 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 bueno, dintre dels propis estatuts nosaltres ja fem que hem de ser visibilitzadors del model, saps? Com a la gràcia del model és que sigui repetitiu, tu l'utopia d'una cooperativa d'habitatge amb cessió d'ús com nosaltres la plantegem, perquè hi ha d'altres cooperatives que són privades, va? I nosaltres ens hem de diferenciar d'això, nosaltres estem amb cessió d'ús, que per tant el que volem fer és un canvi de model, com deia el Jofré, un canvi de model dintre del mercat especulatiu. Per tant, dintre d'aquesta idea, com més cooperatives hi hagin, més es regula el model, perquè nosaltres, acabats de pagar la hipoteca, saps, ara la mitja de la nostra quota ara està en 850 euros al mes, però quan acabem de pagar la hipoteca, entre els serveis i tot, serà un cost fix d'uns 200 euros al mes. Per tant, això et queda que qualsevol persona d'aquí 30 anys pot arribar a una cooperativa amb aquest cost. Si hi haguessin moltes cooperatives, regularia el preu del mercat. Per tant, sí que tenim un fet de visibilització i ensenyar el model, el que passa que ara mateix també s'ha d'entendre que estem en voràgine de... Clar. Acabem de comprar, estem fent la reforma... Bueno, hem de començar el projecte per fer la reforma, per tant sí que començarem una miqueta amb calma.
Però creieu, per acabar, que aquest projecte doncs demostra que hi ha alternatives a...
Sí, un altre món...
Els problemes, a més, avui dia, no? Que hi ha
un altre món és possible. Un altre món és possible de totes. I lo demostrarem i lo estem demostrant con los títulos participatius. La gent ha preguntat i ha dit, lo faig perquè crec en aquest projecte. És possible.
Estan apareixent moltes cooperatives, ja. Sobretot el més mediàtic és sobretot les cooperatives sènior, perquè la societat no està solucionant el problema de l'envelliment, sobretot d'envelliment digne, que es diu, no? I per això jo crec que començarem a sentir molt el concepte cooperativa sènior. Però realment aquí al Vallès precisament, bueno, està a Casa dels Mestres, a Sant Cugat, que és de l'Ajuntament, estem nosaltres, aquest dijous a l'Escola d'Arquitectura del Vallès es fa una xerrada precisament sobre cooperatives d'habitatge, on ve Sostre Cívic, la Dinamo, bueno, fundacions que estan treballant amb aquest tema, i cada cop ens sentirem a parlar més que res, perquè soluciona molts dels problemes que tenim actualment al mercat.
Doncs ens encanta aquest projecte, i per això mateix, perquè doncs està donant també solucions als problemes d'habitatge que patim avui en dia. Moltíssimes gràcies a tots tres, i seguirem de ben a prop com avança el projecte.
De res.
Gràcies.